aquesta noia li van posar una escenografia d'aquelles estranyes, un munt de sacs.
Sí.
Com
sí.
De fer com un búnquer.
Bueno, com si posessis els adredor del llit, saps? Que poses a vegades que és molt difícil posar...
No, aquest,
No. Dic que davant d'ella, ella cantava damunt d'un munt de sacs com si fos un búnquer.
Ah, sí, sí, aquest és el dels sacs.
Pels zombis, sí. M'imagino que era. Però ja et dic que aquesta... Sí, perquè no li arribessin els zombis.
Bé, i el Juanjo que va
és
fer
que
una...
Cançó, aquesta és un rotllo patatero.
Passa una mica amb la de sobrevivir, que cançó és molt
repetitives. Vinga, vinga. Trobo una mala elecció de la cançó, home, amb la quantitat de temes que
acompanya la crítica musical a Marta Cailà del diari.
Tu saps, estic
de grans clàssics de la música. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ja he dit el que havia de dir, no em facis ara fer aquest paperet. Simplement
heu publicat a grans clàssics.
No,
quin és el titular?
Cosa, jo el que dic és que aquesta cançó que acabem d'escoltar és un rotllo. És repetitiva i et ratlla.
Va ser un hit.
Que dius, prou.
Però Cailà va ser un hit, eh?
Igual que sigui un hit.
Però, per exemple, la cançó de Without You de Nilsson, t'agrada a tu?
Quin és?
Sí. No, tu,
a veure, deixa'm l'escoltar.
Poco.
Without You de Harry Nilsson en la maravillosa voz de Juanjo.
De la teva època, és de la teva època.
Aquesta m'agrada. Vaya conya, una mica cursilina, també t'ho diré. Cursi, cursi, eh?
Atenció que puja, que té una molt bona veu aquí.
De moment,
és lo mismo una nota más. Ell, encara?
Qui vols que sigui?
Jo que sé, o algú que canti amb ell.
No entenc com pots treballar a grandes clàssicos, eh?
Atenció que acaba.
Clar que és ell.
Home, doncs ho va fer força bé, eh?
Ho va fer bé.
Força bé, força bé. Anem a les eliminacions, perquè, clar, amb un grapat de concursants que ja han actuat, que ja han interpretat les seves cançons, aquí hem de començar a eliminar el sisè, el cinquè i el quart.
El sexto clasificado. Martín, el quinto lugar es para Lucas. Y a las puertas del podium, cuarta posición, es Juanjo.
Si tot just acabava de cantar, havia cantat molt bé.
Per tant, ara tenim, tenim de cara a la final el que,
la Nayara, i el Pol.
Exacte.
I el Pol, sí. Que, evidentment, van
interpretar. El Pol, que és el que la Marta deia que no en tenia.
El Pol l'han classificat? El primer, sí, aquell que hem escoltat,
sí,
que cantava aquell tema?
Sí, sí,
el Pol classificat. I, a més, jo va haver una època que jo crec que el va...
Jo no he seguit el concurs, però...
Diu, parla amb el teu fill, que l'ha seguit, i a veure què et dirà. Que
jo
sí.
Crec que...
El meu fill, ja he parlat també, ja li he preguntat quins eren els seus favorits.
La gent
quins
de Caps de Serra.
I m'ha dit que els agradava molt anar... Perquè ell ho mira amb la meva mare, no t'ho perdis.
Carai.
Veus?
Àvia i net.
Molt bé.
Lo gato. La Nayara, el nostre preferit, la nostra preferida. Nayara. Ens agradava molt la Bea, diu.
Sí, sí, aquest dia la van...
Doncs el que van
la
fer...
La Ruslana, molta facturar. Presència. Oh. Molt ens bé. Encantava l'Àlvaro i el Lucas, de personalitat encantadors.
Sí, sí. El Lucas, sí.
Ja està tota la família Cailà, ja ha donat la seva opinió.
I què en penso de la cançó Zombi?
No li he preguntat.
Ja, el mateix que la mare.
Clar, ara ens trobem que ha d'haver les eliminacions, ja han de cantar la primera cançó que van interpretar a la primera gala. Ah. Eh? I llavors fem un mix aquí amb Ruslana, amb el Pol i amb la Nayara. Que el mundo se equivoca, Nayara.
Aquest és el pot, ha millorat molt aquí, eh?
No, és que és un estil... Aquí se l'entén.
Aquí molt bé.
La diferència. Oh, you let your feet around. Aquesta és la Ruslana.
Ruslana. Tu a aquesta hora ja havies tancat la tele.
Oh, i tant.
T'ha acabat ara, eh?
Molt bé, també. Molt millor aquesta cançó.
Doncs la va defensar molt bé.
Molt bé.
Molt bé. I en aquest cas, jo esperava que donguessin ja el nom del guanyador. No, van interpretar tots els triomfitos, tots, damunt de l'escenari, per fer la cançó grupal, com si faria música és tu.
Sí.
Tu,
sí.
Doncs la versió que han fet el 2016 a l'Alejandro Abad, que l'ha composat un altre.
Què m'estàs dient?
Hauríem de trucar a l'Alejandro Abad perquè faci la seva... Crec que demà ja trigues en trucar-lo per a veure què ell opini sobre aquesta cançó. Però anem a escoltar la grupal.
L'Alejandro Abad era el gran productor de les cançons grupals d'Operació Triunfo.
Doncs no han comptat amb ell aquest any. Perquè està, a més, està a Castilla-La Mancha Media en un programa de també un talent de folklore també, que el veig per allà també. Anem a escoltar la grupal, va, si us agrada. M'agrada molt, Mònica és tu voz, és que és única. Mònica és tu voz. A veure, Mònica,
un moment, què dius?
Compositor es diu Vic Miralles.
Sí, Vic Miralles.
Pues yo voy a dar un consejo. Sí, desde México. Voy a dar otro consejo. Yo creo que deberían aprovechar, y ahora que están todos metidos en la academia, cerrar con llave, cerrar persiana, blindar todas las paredes, vamos, tapiarlo todo, i deixar-lo ahí.
Però Mònica, crec que van sortir ahir, no?
Ja, sí, han sortit.
Ja han salit. Os has perdido una oportunidad preciosa para dejarlos ahí y desaparecer.
Bueno, a mi música estuvo, us agrada molt més.
Home,
no?
Sí.
Home, vas a parar.
Bueno, a veure, s'ha de dir que cada temporada ha tingut el seu himne i mi música estuvo no s'ha superat.
A mi m'agrada la versió que van fer a Sálvame ja fa uns anyets amb Alejandro Abad al piano.
Hombre, claro.
Que tots els components de Sálvame van cantar la cançó.
Fue una maravilla.
I ole, ole, ole.
Qué maravilla.
No te conociera, si no estuviera aquí, habría encontrado la alegría de vivir.
Qué real.
Que calma ya apacigua.
Es un nou gènere musical.
Mi música interior. Y aunque somos diferentes,
Frigenti, qué maravilla.
Nos une una obsesión.
Al torero.
Ay, 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 cuidado, ¿eh?
Cantar es nuestra vida.
Lidia Lozano.
Y mi música es tu voz.
¿Qué te sembla? Home, molt millor.
Hombre, yo creo que deberían hacer una canción así con toda la gente de Ragú. Claro, con todos los locutores, con la Marta Masí, con la Nati,
pues
con la Kaila.
I més tenim el piano aquí, que vingui un dia Alejandro Abad.
I et dic una cosa, Marta Masí i Nati fent els coros, totes dues juntes, això sí que seria una cosa per veure.
Sí, i anem a veure exactament qui va guanyar, per la gent que no va veure Prime Video i no s'ha posat, no s'ha connectat a les xarxes, qui és el guanyador finalment. Recordem que era Ruslana al pol i la Nayara a la final.
En tercer lugar, con el 25% de los votos, es Ruslana. Vamos a descubrir el ganador o ganadora con el 49% de los votos, es Nayara.
Una final. Lo que vas dir, lo que vas preveure 24
hores. Guanyadora?
Jo crec que sí.
Sí.
Jo crec que sí.
És una mica afecta Mariona, Mariona Escoda, que des de la gala que et diré 3 o 4 ja es veia venir que seria guanyadora. Veurem, per cert, com va Eufòria, perquè tenim el nostre candidat, és el Xavi Noms. A veure si continua endavant a divendres de la setmana que ve.
Tinc els altres 6-7 candidats, per donar el nom.
Sí, doncs ja els donarem.
La gala de divendres.
Ja els donarem
quan
ens acomiadin. Rocco, moltíssimes gràcies.
Ja està. Que tinc les declaracions dels directius.
Ja les posarem demà.
Ah, bueno.
Sí, que tenim molta feina, perquè avui hem de parlar amb un senyor...
Bueno, que renova, que la notícia és que renova OT per la temporada que ve vinent. No sabem encara l'any.
Avui hem de, sempre als mitjans de comunicació acostumem a donar males notícies, avui hem de parlar amb un senyor, no sé si ho has vist, que s'ha jubilat de la seva línia d'autobús.
Sí, el vaig veure les imatges molt maques, va posar a plorar i tot.
Els veïns, per on anava aquesta línia d'autobús, li hem fet un homenatge i d'aquí una estona l'escoltarem en directe.
Ah, que maco, sí.
Xinxó, resolem l'enigma.
Vinga, va. Resolem l'enigma, recordem la pregunta, perquè era l'aniversari de Rihanna avui, i us preguntàvem què feia
feia abans de dedicar-se a la música.
Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. El preu de llançament té un descompte del 50%. Només una unitat per client. El rebràs sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 900 23 24 21 i aconsegueix-lo a meitat de preu.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Les opcions són:
estudiava medicina i gràcies als concerts que feia amb el cor de la universitat va acabar fent el salt a la música, l'opció A. L'opció B, s'estava formant per ser militar de l'exèrcit de Barbados. Opció C, feia poc que havia entrat en un convent de monges. I opció D, estudiava empresarials perquè el seu somni era obrir una multinacional de cosmètics. Tot això eren les opcions del que feia Rihanna abans de dedicar-se a la música i la resposta correcta és la B. Va ser cadet en un curs militar de Barbados, de molt joveneta, però finalment es va decantar per la música.
Avui hem rebut 611 mails molt i d'aquests 522 són correctes. Va, aneu un número de l'1 al 522.
502!
502,
eh? 502.
502. Ja ho he vist, ha fet una paradilla.
Això que sempre et ve, també ve una mica raro.
No sabia si 503.
Vinga, doncs ja tenim la guanyadora, és la Mireia Pallissa Martín, o Pallissa, millor dit, perquè tu només té una S. Diu, hola, la resposta correcta és la B, per tant, molt bé. Moltes gràcies, Mireia. Felicitats.
Bravo. Quinxó, gràcies. Fins aquí una estona on parlarem del record d'una discoteca molt especial.
Mítica discoteca.
Mítica, mítica. Míriam Díaz, bona tarda.
Hola.
Avui volem començar amb un tall d'àudio contundent.
Sí, mira, porto un tall que crec que molta gent podrà empatitzar. És de Juan Carlos Unzué, l'exporter del Barça, que avui ha estat al Congrés defensant, reivindicant que s'aprovi aquesta llei de l'ELA, pels malalts de l'ELA. I atenció, perquè quan era a la sala, doncs ha demanat quants diputats hi havia.
Sí, ella estava fent una compareixença.
Sí.
Per demanar mesures, per demanar finançament.
Exacte.
Com porta fent durant molt de temps en aquesta lluita que s'ha fet seva, evidentment, a l'Unzué, i ha volgut preguntar quants assistents hi havia.
Sí.
I com ha anat la cosa?
Mira.
¿Cuántos diputados o diputadas hay en la sala? ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, ¿no? Me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. Lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras, y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir, ¿qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley.
Doncs no sabem si els diputats estaven fent una altra cosa més interessant, si no era així, que s'ho facin mirar. Moltes vegades es parla d'aquesta desafecció de la política, que la gent critica els polítics, que no els entenem, llavors els polítics ens diuen que no s'ha de generalitzar, però una persona que fa un doble esforç, i crec que queda claríssim en el cas de Juan Carlos Unzué, per desplaçar-se, per explicar la seva realitat, i que hi hagi la trista presència de 5 diputats a escoltar-lo, doncs és una vergonya que només certifica que alguns estan per les seves coses. I per les coses que interessen a un grup de gent com els malalts de la L, que fa molt temps que està lluitant, doncs es veu que no. Segurament estic convençut que tots els diputats que no hi eren s'ho hauran descarregat, ho veuran, tindran uns informes i prendran bona nota. Bueno, canviem d'història. El govern defensa la gestió que s'està fent de la sequera durant el ple monogràfic que s'està celebrant aquesta tarda al Parlament. El president alerta els ciutadans del que pot passar abans de l'estiu si segueix sense ploure. Això ens ho explicarà de seguida l'Eudald Martínez i el Cesc Giró, aquí ja podem saludar. Eudald, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Cesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, la cosa pinta malament, però hi ha alguna solució a la vista?
Bé, de moment la veritat és que la solució que marca el govern és la que ja ha explicat fins ara, la d'aquestes inversions que continua defensant que tiraran endavant en els propers anys amb l'horitzó que l'any 2030 pràcticament tota l'àrea de metropolitana de Barcelona no depengui de l'àrea de l'aigua de la pluja, sinó que a través de l'aigua regenerada, les dessalinitzadores i tot plegat doncs es pugui autoabastir sense dependre tant d'aquests embassaments. Aquest ha estat un dels missatges destacats tant del president com del conseller.
Doncs, no sé, a nivell d'infraestructures hem d'esperar alguna novetat o què?
No, ja dic, bàsicament són les inversions ja anunciades, com poden ser, per exemple, la potabilitzadora del Besòs, també les noves dessaladores que s'han de l'ampliació de la Tordera i també la nova del Foix, i l'única novetat, l'única concreció, per dir-ho així, que ha anunciat el president Pere Aragonès, ha estat que sí que diu que el govern proposa de cara als propers pressupostos de la Generalitat que s'incloguin fins a 1.045 milions d'euros per inversions vinculades amb l'aigua, és a dir, per tirar endavant aquestes inversions i aquestes infraestructures que ja estan planificades, però és clar, uns pressupostos que ha recordat ara mateix encara estan a l'aire i que per tant depenen de la resta de partits. A la resta de partits també, que per cert, Aragonès sí que ha volgut defensar que si Catalunya està així actualment no és per culpa del govern actual, sinó vaja, ha llançat una mica una crítica a l'anterior, qui fins ara havia liderat les conselleries, no?, vinculades per exemple amb agricultura, amb territori, que són les que depenien d'aquestes inversions sobre la sequera. Diu, avui estem pagant anys de sequera d'inversions, de no entendre que l'aigua era un sector estratègic. Per tant, diu que el seu govern sí que des de que va arribar doncs que s'ha posat les piles en aquest àmbit. I és veritat que, tot i defensar que la situació no és tan crítica com podria ser sense aquestes inversions que s'han fet en els últims 3 anys, Pere Aragonès ha admès que si no plou els propers mesos encara seran difícils.
No enganyaré ningú. Si no plou, vindran mesos complexes, vindran moments complicats. I des del govern els afrontarem com ho hem fet fins ara, buscant una solució a cada problema, treballant i oferint tot el suport que estigui al nostre abast al món local, i treballant també de la mà dels sectors econòmics més afectats per la sequera i que estan fent un esforç ingent per intentar minimitzar els seus efectes.
No trobeu curiosíssim, que és una cosa que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, que mai cap problema és del govern actual?
Mai.
És una cosa que ho trobo, que això, els que dediquen a la política, ho haurien d'analitzar. Mai és un problema del govern, sempre un problema del que hi ha hagut abans, que no s'ha sabut gestionar, i és curiosíssim,
El començament de la democràcia, curiosíssim. El problema va ser de Franco.
Exacte.
També han tingut paraules del conseller, no? Ha anunciat alguna mesura nova?
Bé, sí, l'única mesura que ha anunciat el conseller David Mascort ha estat que s'està parlant amb les entitats municipalistes, les que agrupen municipis com l'Associació Catalana de Municipis o la Federació de Municipis de Catalunya, per un dels temes més polèmics, no?, per sobretot alguns partits de l'oposició, com el PSC o Junts, que critiquen aquestes sancions que es poden endur als ajuntaments quan superen aquests consums màxims de l'aigua. Doncs sí que el conseller ha explicat que estan treballant amb aquestes entitats per flexibilitzar aquest règim sancionador, tot i que no ha concretat exactament com seria.
Un règim sancionador, per cert, que estem treballant amb l'Associació i la Federació de Municipis per flexibilitzar i tenir en compte qui està fent els deures i qui no. Perquè hem dit sempre que la intenció no era sancionar els ajuntaments.
De fet, a Salvador Illa, que ha parlat fa uns moments, una de les coses que li ha retret a Pere Aragonès i al govern ha estat precisament aquestes sancions. És un dels partits que, ja ho diem, ha estat més combatiu contra aquestes sancions. Ha defensat que imposar sancions contra alguns veïns que evidentment superen molt els consums, com pot ser aquells, no, de Palafrugell, que consumia molts litres.
Sí, ens recordem,
això,
sí, sí.
Això sí que li sembla bé, però que creu que és un error, doncs, sí, sancionar a altres administracions que considera que sí que fan tot el possible per millorar aquesta situació.
Jo us dic una cosa, ja ens podem preparar aquest estiu?
Ui.
Ja ens podem preparar per veïns acusant els veïns del costat de regar, ajuntaments acusant els altres ajuntaments de tenir piscina plena i ells no, de refugis climàtics sí, no. O sigui, això serà la guerra de l'aigua aquest estiu.
Sí, sí.
En fi, l'oposició, la CUP i els comuns, com s'ho han pres tot això, Cesc?
Sí, han fet una primera intervenció breu d'aquests grups impulsors del ple monogràfic sobre la sacrera, però que han obert el focus des del faristol i han donat, podríem dir, el tret de sortida a un ple monogràfic més que la sequera sobre el canvi climàtic. Jessica Albiach dels Comuns ha retret al govern que no descarti els macroprojectes com el Hard Rock, la B40 o l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Legisladores, per seguir perpetuant l'ús i abús de l'aigua, hem de recordar que vostès estan al govern des del 2015 i que han arribat tard a la gestió de la sequera.
I des de la CUP, Dani Cornellà enviava també un missatge als comuns. Els demanava que no donin el vistiplau als pressupostos de la Generalitat si no s'aparten del tot d'aquests projectes.
I els comuns, que van presentar, si més no, conjuntament la demanda de fer aquest ple, nosaltres el que els demanem és que ens sumem també a no donar suport als pressupostos, amb uns pressupostos que contemplin aquestes infraestructures negacionistes com són l'ampliació de l'aeroport, el Hard Rock o el Quart Cinturó.
Una primera intervenció més genèrica dels grups impulsors. Ara, durant el debat que ja ha començat, estan entrant en més detalls. Per exemple, el socialista Salvador Illa estén la mà al govern per combatre la sequera amb contundència, exigint que escolti els grups parlamentaris, els ajuntaments, que les sancions vagin dirigides als ciutadans i no a l'administració, i demanant també a l'Agència Catalana de l'Aigua, ho han anat dient aquests dies, que executi les inversions aprovades al Parlament. I d'aquí uns minuts també sentirem més concreció dels comuns, que ja ens han avançat algunes mesures concretes, com per exemple, sobretot, restriccions al sector turístic, que es declari com a sector específic, que doncs restriccions que s'apliquin també al consum dels hotels, que s'espai també, per exemple, els canvis de tovalloles, o que se'ls prohibeixi, atenció, omplir banyeres i jacuzzis.
Doncs sembla molt raonable això de les banyeres i de les tovalloles.
Recordem
a veure com ho fan, però vaja.
Recordem el reportatge dia de Marc Bala l'altre dia, tocant hotels de Barcelona.
És evident que alguna cosa s'ha de fer amb l'hostaleria, el que no pot ser és que hi hagin restriccions a tot arreu i hi hagin banyeres plenes a segons quins llocs. Doncs ho anirem seguint. Eudald, Cesc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona tarda. Canviem d'història. És molt polèmica la que us explicarem a continuació. De fet, hi ha una enquesta que tenim penjada a les xarxes. Us estem preguntant si esteu a favor que els vostres fills facin deures fora de l'escola. A banda de respondre aquesta enquesta, també podeu dir-nos la vostra a través de les xarxes socials. Això us ho preguntem perquè un estudi mundial sobre els deures escolars...
Mundial,
Mundial. A més, un estudi, en fi, amb molts anys de feina, sí. Reflecteix que la implicació de la família... No, ara li explicaré. Reflecteix que la implicació de la família només és positiva si fomenta l'autonomia de l'alumne. És a dir, que la família no hauria d'ajudar a fer els deures. Mm-hmm. És a dir, hauria d'ajudar que l'alumne anés una miqueta sol a l'hora de fer aquesta tasca.
Berena i fes els deures.
Exacte, i no te'ls fem nosaltres, te'ls fas tu. Els últims 30 anys, per això li dic que aquest estudi és gros, els últims 30 anys científics d'universitats dels Estats Units, la Xina i Espanya han investigat amb 380.000 participants.
Sí, els resultats mostren que la implicació de la família... és contraproduent si s'utilitzen estratègies diferents de l'escola o directament s'assumeixen doncs, les tasques dels fills. És a dir, que els pares fan
que
els deures.
Que els pares no haurien de fer els deures dels nens.
Exacte. En paral·lel, un estudi de l'OMS mostra que un 25% de les nenes i un 34% dels nens espanyols d'11 anys se senten pressionats pels deures, un percentatge que augmenta amb l'edat.
Com ha anat l'enquesta, Marta?
Doncs mira, l'enquesta guanya el sí. Un 78,4% dels més de 800 oients que han participat en aquesta pregunta que hem plantejat a les xarxes socials diuen que sí, que estan a favor que els fills facin deures fora de l'escola. I un 21,6% diu que no.
Saludem el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Xavier Massó. Senyor Massó, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. La última vegada que vostè ens va acompanyar, en fi, va donar un munt de titulars, va donar, a més, crec que és el millor, que són molts titulars que ens han fet pensar, a molts dels que vam participar i escoltar aquella conversa, i avui li voldríem preguntar pels deures. Estem preguntant si la gent està a favor que els fills facin deures fora de l'escola. Vostè, a favor o en contra?
A favor. Per una estricta qüestió d'administració del temps. A veure, si... Altra cosa és el que esteu comentant, quina ha de ser la participació de les famílies, és a dir, els pares o mares que doncs ajuden el fill a resoldre, una cosa és ajudar, l'altra cosa és fer-ho per cobrir l'expedient. Evidentment, aquest segon cas no aporta res, vaja. És a dir, senzillament cobreix l'expedient. Ara, com li preguntin a l'alumne què ha fet, i si no ho sap perquè ho ha fet la mare o ho ha fet el pare, doncs no hi hem guanyat res. Però, a veure, els deures, no solament perquè siguin una tradició, si és que és una qüestió d'administració del temps, és a dir, tu tens doncs, una sèrie d'explicacions que impartir, i a partir d'aquí després doncs, cal aprofundir, cal consolidar-ho. Clar, si volem que tots els exercicis, tot l'estudi, tot allò que s'encarrega per fer, perquè se suposa que l'alumne, havent interioritzat allò que se li ha explicat, ho consolidarà fent aquests exercicis, no podem estar contra els deures, això és obvi. Altra cosa és que resulti que d'estar 6 hores estudiant diàries, però no crec que aquest sigui el cas actualment, no? Vull dir, per tant, era a favor, definitivament.
Hi ha estudis que conclouen que els deures excessius no serveixen de gaire res, com vostè deia, aquest munt d'hores, sobretot en nens de primària, i només tindrien beneficis raonables en secundària. Vostè, que crec que és mestre de secundària, hi està d'acord?
A veure, a secundària jo crec que són imprescindibles. A primària, doncs a veure, jo quan era estudiant de primària, que encara me'n recordo, ens anaven manant també i havíem d'estudiar les lliçons, etc. I vas adquirint tota una sèrie de, diguem-ne, de rutines, d'autodisciplina, que és gairebé en aquest cas sinònim d'autonomia, que és el que vosaltres heu citat abans. I et vas acostumant, és evident que el nivell de dificultat tu potser no el perceps com a persona en aquells moments. És a dir, quan tens 8 anys i t'estan encarregant uns determinats exercicis, uns determinats deures per fer, tu no estàs percebent, allò a tu et resulta difícil, senzillament perquè és nou. El curs següent te n'encarreguen uns altres que ja estan a un nivell superior i així successivament, no? Vull dir, és així com aprenem, vaja. És una cosa progressiva i de procés processual, vaja.
El que vostè m'està dient, a mi em sembla molt raonable. Tenim forces comentaris que li porten la contrària, és a dir, tenim forces oients que creuen que això dels deures doncs, no farien falta. Hi ha una teoria genèrica que d'alguna manera resumiria algunes d'aquestes opinions que escoltarem, que és que la feina, és a dir, els deures s'han de fer a l'aula, i que quan surten de l'escola s'han de fer altres coses.
Bé, a veure, això sintonitzaria amb el... Bueno, no sé quina teoria general és, me'n sona que n'hi ha teories d'aquestes, no? Però certament, a veure, si a mi, doncs, no sé, parlo de secundària, si a mi m'estan ensenyant doncs, els sistemes d'equacions de dos incògnites,
sí,
doncs és evident que jo allò, si ho puc fer sol, practicar, un cop m'han posat els exemples, m'han explicat els 3, 4, segons com ho mirem, mètodes de resolució, no? Substitució, reducció, igualació, i després el mètode gràfic, per exemple, no? Bueno, que aquest no s'estudiava massa, no sé avui en dia. Però, a veure, allò, un cop m'ho han explicat, un cop han fet les pràctiques a l'aula, en una hora, dos, tres hores de classe al llarg d'una setmana, bueno, a mi m'encarreguen uns exercicis a fer, a resoldre, que després es corregeixen a la classe, en comú, etc, per veure si els he fet bé o no, però és clar, en principi necessito realment, quan estic fent allò que se suposa que he après, o quan es demostra si ho he après o no ho he après, i necessito doncs, que m'ho tornin a explicar, necessito que estigui un vetllador al meu costat mentre les estic fent. Jo entenc que no, i crec que precisament fonamentar l'autonomia de l'alumne passa per aquí, és a dir, a veure, primer t'ho ensenyen i després això és com quan s'aprèn un joc. És a dir, a mi m'ensenyen les regles del joc, sigui el futbol, sigui els escacs, sigui el que sigui. i després em diuen, doncs ara fes un partit de futbol, a veure què tal, experimentalment, no estem parlant d'un examen, no estem parlant de res d'això. O ara fes una partida d'escacs, vinga. Ara un es fa davant del mestre, del professor, el que sigui, l'entrenador, diguem-li com vulguem, en aquest cas, no? Estem parlant de futbol o escacs com a comparació. Sí. Bueno, però després jo puc fer una partida d'escacs amb un company i no cal que hi hagi algú vigilant, si ja conec les regles. M'explico,
sí,
vull
sí,
dir que jo ho considero absolutament idoni. Altra cosa és començar a recarregar, esclar, vull dir que això no és el mateix, no? Vull
sobre aquesta qüestió, aquest estudi, que també hi ha gent que li ha cridat l'atenció, aquest estudi de l'OMS que estem comentant, que conclou que un 25% de les nenes i un 34% dels nens espanyols d'11 anys se senten pressionats pels deures. I hem vist respostes en aquesta pregunta que deien, home, pressionats?
Pressionats?
Com es pot sentir pressionat un nen d'11 anys?
I quan és massa?
Vostè entén aquest concepte de pressió amb deures sobre nens d'11 anys?
Sí, a veure, sí que l'entenc. A veure, la pressió, a veure, no té per què tenir necessàriament un contingut pejoratiu. És a dir, la pressió és el que ha de saber superar l'ansietat, també per dir-ho així, que la que pot arribar, si no suporto la pressió, és, a veure, saber superar això, i a veure, el moviment es demostra caminant. Vull dir, quan veig que ho sé fer, etcètera, etcètera, doncs ja he avançat un pas. És a dir, jo, la idea aquesta de la pressió, què vol dir? Que només, no li dic a vostè, eh? Entengui, sí. M'ho estic dient figurativament. A veure, si la pressió resulta que és que jo per començar a resoldre problemes ja ho estic fent, ja n'he fet 20 amb el professor, amb el mestre, i aleshores que fer-ho sol em posa pressió, home, doncs esclar, la vida ens fica pressió, sempre, això és lògic, i ens hi hem d'anar acostumant. És a dir, és exactament el mateix que doncs li diuen, bueno, escolta, ara jo t'he ensenyat a llegir, però ara a casa llegeix un llibre i me'n fas un resum. Uns quants anys després, ja a l'ESO, fes-me una recensió de tal obra o de tal altra. A veure, això és ficar pressió. Sí, si ho mirem així, però és que si no aprenem a ser autònoms en aquest sentit, a l'escola estem perdent el temps. És a dir, el problema no és que jo sàpiga resoldre doncs això, un sistema d'equacions davant del professor, el problema és que ho sàpiga fer sol.
A vostè li preocupa que hi hagin mètodes educatius actuals que no incloguin els deures?
Sí, em preocupa perquè els deures s'han de fer. Aleshores, si no es fan a casa, vol dir que es fan a l'escola. I si no es fan a l'escola, vol dir que hi ha menys temps per explicar coses. I, esclar, a veure, estem en unes societats que tenen, per exemple, una gran densitat numèrica, no?, de càlcul. Hi ha coses que s'han d'aprendre i a vegades el temps l'hem de saber utilitzar. Jo no puc tenir el mestre pendent de tots els exercicis que està fent en cada moment a l'aula. Bueno, el que no ho sap pregunta, etc. i després es resolen públicament, un ho aprèn. Però, esclar, a veure, si eliminem els deures, que aniríem una miqueta a la tesi, doncs, del pensar que el que l'important és que es faci tot a l'aula, bueno, doncs no pot ser. No pot ser perquè l'important no és tant el temps que s'empra, sinó què s'hi està fent i què cal aprendre. És a dir, no hem de partir en aquest sentit. Encara que sembli una miqueta fort, nosaltres no hem de partir sempre cuidant-ho, per descomptat, però no hem de partir de la pressió que se li està ficant a l'alumne. Doncs hem de partir de que sàpiga superar aquesta pressió aprenent allò que se suposa que ha d'aprendre. I a veure, és com si un arquitecte, perdoni l'exemple, però és que posem-ho a un nivell més elevat, com si un arquitecte no sap fer els plànols d'una casa, perquè és clar, oi, com ho he de fer jo sol? Home, no, a veure, tu has estat estudiant des de primària, infantil, fins a la universitat, per aprendre, en aquest cas, una determinada professió, que seria doncs l'arquitectura, per exemple. I arriba un moment que com a arquitecte tu has de saber funcionar sol. I això és així, és que si seguim aplicant aquest principi a cadascuna de les etapes, no arribaria mai a aquest moment. És a dir, seríem dependents, absolutament dependents.
Ara de seguida
li explico.
I això
jo crec que és un error.
De seguida li explicarem el que diuen els oients, però abans una pregunta. Sí. Vostè és partidari que els pares s'asseguin al costat dels fills per ajudar-los a fer els deures? Perquè hi ha moltes famílies on passa això, que el pare o la mare s'asseuen doncs al seu costat i estan...
Ajudar, què vol dir?
doncs estan amb ells fent els deures.
Mira, relacionat amb això...
Ajudant-los a estudiar, els fan preguntes,
per exemple, una redacció.
Mira, per entendre bé el que estem explicant, el Xavier diu, resposta d'una mestra a un alumne de batxillerat. Digue-li a la teva mare que en aquest treball ha tret un buit.
Sí, no, no. A veure, ja ho he comentat això abans una miqueta. És a dir, si un alumne resulta que ha de fer, sigui de primària, sigui de secundària, vull dir, a la universitat ja no acostuma a passar, diguem, perquè ja és diferent, no? Vull dir, el context, com a mínim. Però, a veure, si jo tinc alguna dificultat com a alumne, doncs això, fent un comentari de text o fent un tal, i resulta que els pares, doncs allò, d'alguna manera ho dominen i em donen un cop de mà amb els dubtes que jo tingui, jo no crec que això, no és ja ni que sigui bon ni dolent, jo crec que això és inevitable. Ara, el que estic dient jo és una cosa. El de digue-li a la teva mare que t'ha dit un buit, evidentment, és una de molt diferent.
Però jo no li plantejo això,
no fem res.
Li dic per sistema, eh?
Sí.
O sigui, jo li dic,
sí, no,
no dic que els pares resolguin, com en aquest cas del batxillerat, que facin tots els deures, sinó que per sistema, a l'hora de fer els deures, doncs s'asseguin amb ells, perquè jo conec molta gent que fa, que està allà al costat dels nens mentre fan els deures.
No, amb això no. És a dir, no crec que hagin d'estar al costat dels fills o nens, o nenes, quan estan fent els deures. Jo crec que, en tot cas, que sí que si no se'n surt l'alumne, el nen, home, doncs que si el qui té més a mà en aquells moments és a son pare o a sa mare, doncs escolta, mira, que això tal, això jo no ho veig malament. A més, és que això és improhibible, perquè això ha passat, passa i passarà sempre. Vull dir, per tant, no té massa sentit que ens acaparrem a dir als pares no, que és que la metodologia... No, a veure, les taules de multiplicar són les taules de multiplicar. La metodologia que es poden fer de vegades amb determinats models i projectes educatius, el que passa és que els 12 anys no saben multiplicar. Amb això ens hi hem trobat. És clar, però a veure, tornant a allò d'abans, quan un alumne té o està fent a casa els deures i és una cosa que el pare li pot ensenyar a resoldre, no, home, no, si això és això, ai, és veritat, si és el que ens ha dit el professor o el mestre de la classe, ostres, que no me'n recordava, bueno, resol, això és profitós, evidentment. Ara, està allí assegut al costat mentre està fent els deures, o... el cas més exagerat, però que també passa, i qui diu als pares, doncs diu el ChatGPT. A veure, esclar, llavors és que estem treballant sobre el buit, ens estem fent trampes al solitari, vaja, per dir-ho d'aquesta manera.
Opinions dels oients. Montxi Galvanci ens diu, vam apuntar la nostra filla a l'escola sense deures amb total convenciment, però ara que va quart, veiem que es necessiten deures per repassar una mica i per agafar els hàbits d'estudi i de responsabilitat. No em refereixo als deures de la meva època de 2 hores cada dia. És a dir, que aquest seria un exemple d'uns pares que no volien deures i després han dit potser aniria bé una mica de deures. La Joana Catana diu, tenim molt clar en els adults que l'horari que no és laboral s'ha de respectar perquè tenim uns drets. Però amb els infants, en qüestió de drets, ja ho varen veure a la pandèmia. Els infants tenen un horari lectiu per aprendre i el dret a gaudir de la resta com nosaltres. Avancem, diu. Seria aquesta opinió que deies tu, que la feina s'ha de fer a l'escola. Un altre en aquesta línia, t'estimo Barça, diu, pels que han votat que sí, m'agradaria saber si votarien el mateix si els manessin treballar fora del seu horari laboral a casa... A casa seva, no sé què passa amb aquest micròfon.
No, és general, és general.
És general?
Hi ha algun tipus d'interferència.
A veure, ara. Repeteixo, pels que han votat que sí, es pregunta aquest oient, m'agradaria saber si votarien el mateix si els manessin... Sembla que hi ha problemes si els manessin treballar fora del seu horari a casa seva. Votaríeu el mateix? Aquí ho deixo. Sou capaços de qualsevol cosa perquè no us molestin. Si us molesten, no tenir-ne. De fills, diu.
Sí, em pregunta l'opinió d'aquests comentaris.
Sí.
A veure, jo estic d'acord amb el primer que he comentat, em sembla excels. Lo dels drets, no hem ni de mercantilitzar ni de laboralitzar el que és l'educació, el que és l'ensenyament. Un alumne té una feina que fer, efectivament, però és que no és el mateix que tenir un lloc de treball remunerat, doncs, a l'honorari, sigui a la fàbrica, sigui a l'oficina, sigui on sigui. No és el mateix. L'alumne està aprenent. I en aquest sentit, doncs, a veure, jo em permeto recordar bueno, una de les famoses pensadores, que Hannah Arendt, no? que parla, va abordar precisament aquest tema, quan diu, a veure, que hem de separar radicalment el que es fa al món de l'escola, que és un món prepúblic, és a dir, en la mesura que allí s'està formant l'infant, el jove, o l'adolescent, el jove, etc., del que és l'esfera de la vida real, per dir-ho així, dels adults. Hi ha coses, no tot allò que val al món públic dels adults, sigui el laboral, sigui el familiar, sigui el que sigui, l'esfera privada o la pública, etc., no val a l'hora d'aprendre, perquè és que els humans tenim una manera d'aprendre concreta. Hi ha coses que les podem fer sols, i n'hi ha d'altres doncs, que ens les han d'ensenyar. Un cop m'han ensenyat, si es fa bé, evidentment, si no ho ensenyo, no serveix de res després posar deures a casa. És quan ho farà el pare o la mare, i avall, no? I a córrer, i tornem a ser al capdavall del carrer. Però, a veure, si ens atenem realment al que són els processos d'aprenentatge per part de a qualsevol edat, en uns casos adequats sempre a l'edat en qüestió, si ens atenem a això, és obvi que si el que hem de fomentar, i aquest és l'objectiu, és que l'alumne aprengui, això passa per una transmissió dels coneixements a la classe, de la manera que sigui, segons també de quina matèria es tracti.
Sí.
I després, inevitablement, això posar-ho en pràctica. Jo el que vull dir amb això és molt simple. Si algú pretén que només amb les hores de classe s'aprengui tot el que se suposa que s'ensenya, aleshores hi ha una part pràctica, que és la pròpia que he de fer en solitari, adquirint aquesta autonomia pròpia d'aplicació d'allò que m'han ensenyat. Clar, si ho afegim això a l'horari d'escola, i resulta que hi tenim el professor al darrere, tampoc em resol res. Després hi haurà exàmens. Bueno, avui en dia moltes escoles que no en posen d'exàmens, no? Que estan prohibits, que són lletjos, etc., perquè posen pressió també. Bueno, tota la pressió que vulgueu, però després és que se la trobarà a la societat. És que quan hagin de treballar sols en un lloc de treball que trobin, i els vinga, escolta, tu solet aquí tens al davant un ordinador i has d'estar classificat, i que no em vigila ningú per veure si ho faig bé. Esclar, a veure, estem, en aquest sentit, estaríem infantilitzant la població. I si el que pretenem, al contrari, és que tot el temps escolar sigui l'únic temps dedicat a la tasca d'aprendre, acadèmicament parlant, o l'allarguem, però l'alumne hauria de seguir fent-ho sol, perquè no serveix de res si hi ha l'altre que el controla i que el vigila i que li diu. Per això no serveix de res tampoc que estigui el pare assegut al davant o la mare. Esclar, a veure, hem d'entendre que hi ha diversos aspectes del que és l'aprenentatge, la interiorització i la consolidació d'allò que m'han ensenyat. A mi em poden haver ensenyat a sumar, per posar un exemple molt simple, puc haver més o menys interioritzat o memoritzat, diguem-ho com vulguin, doncs les taules de multiplicar, però després quan em posen un problema, doncs clar, per una qüestió de temps, a classe poden estar per mi a lo millor 2 minuts, aviam si el sé resoldre. Una classe de 25 o de 30. Clar, si després m'encarreguen una sèrie de deures, i aleshores puc autoacreditar, i és el saber que... Carai, que he adquirit una autonomia fonamental, que és el saber resoldre un problema d'aritmètica, per exemple, per mi mateix, perquè he après el que m'han impartit. Si pretenem que d'alguna manera, i en aquest cas més indiferent, tot i que no és el mateix, però en aquest cas més indiferent que sigui el mestre o que siguin el pare o la mare que estan pendents sempre al damunt, a veure, aquest nen no agafarà mai autonomia, i si això ho apliquem a tots els àmbits de la vida del nen, doncs malament anem. Malament, perquè és que estarem creant persones futurs adults absolutament dependents. El que es tracta és d'adquirir autonomia. És clar, és el que he dit abans, perdoni que... Clar, però arriba un moment que quan un surt de la universitat i li donen el diploma d'arquitectura, doncs, a veure, o el metge, el cirurgià, home, no, és que si no hi ha el meu que em va ensenyar a utilitzar el bisturí, per exemple, l'electrònica, el làser, en fi, o el que sigui, oh, és que si no hi ha al davant i ho faig jo sol, home, no, has d'haver adquirit una destressa, i aquesta destressa s'ha de saber compaginar quan a tu t'ho estan ensenyant a fer, amb quan tu això ja ho apliques i ja la tens consolidada com per poder actuar autònomament, doncs, com a cirurgià en aquest cas. Ja sé que no és el mateix ensenyar les taules de multiplicar o a sumar que ja fer una intervenció quirúrgica. Però veure, formalment sí que ho és, eh? Senzillament un problema d'estadis o jeràrquics de coneixement i de destresa és diferent, però és que formalment estem en el mateix, cregui'm.
Senyor Massó, l'hem escoltat atentament. Malgrat que el sí guanya, la gent que ens està escoltant amb molta diferència a favor dels deures, sí que és cert que també hem rebut molts comentaris, moltes crítiques també contra aquest sistema que fa treballar els alumnes quan han sortit de l'escola. Aquí cadascú que prengui la seva postura. Xavier Massó...
Em permet només un comentari?
Ràpidament, si us plau.
Sí, molt ràpid, molt ràpid. A veure, si jo estic malalt i vaig al metge,
sí,
el que vull és que el metge em curi. I se suposa que el que sap curar és el metge, el facultatiu. Clar, si jo li vinc a imposar un tractament, doncs miri, més hores no, eh? Jo, si m'he de fer un escàner, només hi puc estar un minut. Bueno, doncs malament si l'escàner dura 5. Hi ha coses que són objectives, eh? Només volia dir això, vaja.
Doncs queda dit. Senyor Massó, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. És el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària, Xavier Massó, que cada vegada que l'hem convidat al programa, doncs hi ha gent que hi està d'acord i hi ha gent que no hi està tan d'acord. Nosaltres, els que som aquí, en aquesta taula, vivim i hem viscut una època de deures.
Oh, i tant.
Una època més carregada, altres èpoques més descarregades, però som d'aquells que quan sortíem a l'escola ens tocava fer colzes una estona.
Jo quan era petit, antes del...
No se sent!
Ara se'l sentia.
Oye.
Ara.
Quan era petit, antes del Titanic, ja et portaves multiplicacions, divisions, sumes i restes a casa. I havies de fer-ho a casa.
Bueno, Míriam, ara canviarem d'història, sí, i parlarem d'una de les persones més virals d'aquestes últimes hores. Una persona que s'ha acomiadat de la seva feina i els seus veïns l'han valorat
molt bonic,
ben valorat. Precios. Un conductor d'autobusos que és notícia.
Versió RAC 1. Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
M'encanta. La teniu en caputxa?
La paella? En caputxa?
Tapa.
Fins al 29 de febrer arriben les rebaixes de la llar del Corte Inglés. Fins al 50% de descompte en parament de cuina. A la botiga web i app, el Corte Inglés.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Versió RAC 1, amb Marc Serri.
De seguida parlem d'aquest conductor d'autobús, sí, però abans us recomanem una comèdia romàntica, una pel·lícula que es titula Políticamente Incorrectos, que està inspirada en l'escena política actual. Aquesta pel·lícula s'estrena el 23 de febrer, el 23F, als cinemes, i succeeix durant una campanya electoral. Atenció, en una Espanya, aquest és l'argument, en una Espanya polaritzada, on les xarxes socials treuen fum, una progre, perroflauta i un pijo amb facha l'eco, tal qual, eh? Lideren una campanya de girs inesperats. Antics rancors, promeses incomplertes i amors prohibits s'entrellacen en una maquinària electoral a tot gas. Què pot sortir malament? Doncs si ho voleu comprovar, ho podeu descobrir veient aquesta pel·lícula, Políticamente Incorrectos, que s'estrena el 23F als cinemes. Prepareu-vos per riure sense parar.
Escolteu això.
Ja, tio. ¡Qué cabrón!
Mira, mira, ha baixat tot el barri a despedir el Quico.
Aquest vídeo que esteu escoltant porta més de 400.000 visualitzacions i més de 1.600 retuits. És l'emotiu comiat d'uns veïns de les Planes de Barcelona, el conductor de l'autobús 118, senyor Marcelí, del barri, que aquest diumenge es jubila. Sí. Ell és en Quico Álvarez García, i portava 34 anys a l'empresa i en feia 9 que realitzava aquest servei. Quico, bona tarda.
L'acabo d'escoltar. Bona tarda.
Bona tarda, Quico. Escolta, ens agrada molt que estiguis emocionat. Nosaltres també ens vam emocionar quan vam veure el vídeo, perquè els mitjans de comunicació moltes vegades sempre se'ns diu que som sempre catastrofistes amb males notícies, i la teva, Quico, és una notícia per plorar, però per plorar d'alegria, del munt de servei que has fet durant un munt d'anys, no?
Sí, la veritat és que no m'esperava aquesta rebombòrica que ha aparegut, i la veritat és que sí, suposo que és per... suposo que és per la feina ben feta de tants anys i l'estimació que m'han tingut i jo he tingut amb ells, i bueno, ha sigut un... Tu m'has conegut d'un, no? Però s'esperà res a canvi, saps?
Quina ruta feies, pels que no som de Barcelona? Per on portaves el bus?
Bueno, és Barcelona, eh? Pertaneix a Sant Gervasi, a aquesta línia. Uh-huh. És de surt de Vallvidriera, era 118, pertanyeix a Transport Metropolità de Barcelona.
Sí.
Surt de Vallvidriera i passa per el barri de Massauró, després va cap a les Planes i se'n va cap al barri de Mas Guimbau. Però pertanyeix al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Va per dalt, per entendre'ns.
Sí, la plaça de Vallvidriera va baixar cap a baix per la carretera que va a Sant Cugat, i quan arriba a baix el baixador de Vallvidriera se'n va cap a l'esquerra pels barris de Massauró i després va pel barri de Mas Guimbau, tocant a les Planes.
Pels que no hagueu vist el vídeo, doncs es veu un conductor d'autobús, que de moment no sabíem qui era el Quico, tampoc sabíem quina era la seva feina, que de cop i volta arriba a una parada, no sé quina parada era, i hi ha un munt de gent aplaudint-lo, cridant, que és el que se sentia en el vídeo.
Era la parada de Torrent del Rovelló.
Efectivament. Esther, bona tarda.
Bona tarda.
Qui gravava el vídeo? Perquè se't veu d'esquerra, sí, dins de l'autobús, sí, Quico. Estar.
Bueno, és el company de la tarda que em feia el relleu i sabia que jo em jubilava. I diu, saps què? Diu, ja que et jubiles, l'últim dia vindré i l'última volta et faré un vídeo i així tindràs record. I, bueno, a mi em va estranyar, no? Perquè després de 9 anys que vingui... Esclar. Ningú va fer-me
ara vénen a fer un vídeo. Ara vénen a fer el vídeo.
A fer un reportatge, li deia, bueno, va, si et ve de gust, va, tio, vale, pues vinga. I, bueno, anaven xerrant, i, bueno, quan arriba la recta que va, com diu l'Ester, n'ha dit, que és el baixador de Vallvidriera, el Torrent del Rovelló, bueno, de juny jo veia molta gent, i dic, com, que un diumenge, ara...
Una manifestació.
Què passa?
I guarda la cara, dic, hòstia, i dic, conyo, pues com puixi aquí tota la gent, amb el company que li trobava amb ell, i aquesta banyada, si aquí no hi caben. I, clar, comença així, un... Ara ve la curva de perillosa, i jo li deia, però quina curva perillosa? I, bueno, aquest, que me vaig, que agravi. I, bueno, i quan ja arribo al final, i ja va per la dreta, i... és que no paro d'emocionar-me, i jo veig tota aquella llantada, i en aquell moment veu gent, però, clar, amb aquella emoció no em reconeix, llavors ja... Dic,
ara t'anava a preguntar, tu de cop i volta, doncs, t'emociones. Qui són els primers que veus? Quines cares comences a reconèixer?
El veí, el primer veí, no me'n recordo qui era, però era el veí que sé, igual, el que em deien, després de la nena que el portava al col·le, i són tots, i em vaig col·lapsar, vaig tenir el vídeo que tinc que parar, amb el cap al volant, perquè no podia continuar, no podia. Llavors el company, va, tio, una miqueta, ara, perquè estem aquí al mig de la carretera.
Bueno, clar, el vídeo es talla just en aquest moment, sí, quan veus els veïns que t'aplaudeixen, però què passa després?
Bueno, baixo i llavors començo a felicitar amb un, a l'altre, i comencen a donar-me bueno, de tallets i ja, bueno, ja va ser un despilote de plorar i plorar.
Però l'autobús va continuar, no, l'autobús?
L'autobús, bueno, va estar ja parat perquè, clar, tenia que continuar, però, bueno, per un dia que anés una mica en retard, TMB suposo que ho va entendre.
Què ha creat aquest vincle tan especial que provoca que l'últim torn d'una persona que porta un autobús doncs acabi amb fi, amb tota aquesta solidaritat? Què els hi has donat en aquests veïns, Quico?
Carinyo, tendresa, servei, entendre que som humans i que estigui a fer un servei que et surti del cor i una amabilitat i... El que jo sentia que tenia que donar-los amor, carinyo, servei, el mateix que em donaven ells, eh? I em va sortir aquesta emoció tan forta perquè, com diu la meva parella, no ens han ensenyat a regular les emocions ni res, si són bones com dolentes. I, bueno, jo expresso les emocions com em surten en aquell moment, exploto, i ha sigut això, de tant de parlar amb ells, d'assabentar-me de la seva vida, ells de la meva. Bueno, hem creat un vincle familiar, més que ja no eren usuaris de l'autobús, eren... Per mi l'autobús era com un cotxe particular, saps? Es portava a cara seva perquè com si jo, em sentia com si jo fos un cotxe particular. I aquest vincle de tants anys, pues, bueno, es va fer cada cop més gran, i el diumenge a les 2:15, abans de 3 minuts abans de jubilar-me, bueno, va passar tota aquesta història.
Sí, sí, una història que resumeix en aquest vídeo, no?, que s'ha viralitzat, que arriba fins i tot a Austràlia, on viu el teu fill, que no sabia res de tot això i que s'ha enterat per les xarxes socials.
Exactament.
A més, aquest matí el Jordi Basté t'ha fet el seu davantal, te l'ha dedicat a tu. Estan passant moltes coses després d'aquest homenatge que t'han fet els veïns de l'Associació de Veïns de Massauró. Nosaltres hem parlat aquí amb un d'ells aquest matí, amb en Joni, i ens ha explicat que tu ets un conductor diferent.
El Quico el vam conèixer com a conductor de l'autobús i ràpidament va començar a empatitzar amb el veïnatge i ens vam adonar que era un conductor diferent. No ha estat l'únic que ha tingut aquesta proximitat, però sí el que l'ha portat als nivells més extrems. I precisament per fer aquestes coses per les quals, si l'empresa s'hagués assabentat, l'haurien fet fora o com a mínim l'haurien canviat de ruta, doncs per fer aquestes coses els veïns i les veïnes li hem retut aquest homenatge en el moment de la seva jubilació.
Quico, tu eres conscient que eres un conductor diferent? Que la teva actitud no és l'actitud diferent que rebem els ciutadans o que emetem els ciutadans en el nostre dia a dia?
Sí. Feia coses i reconec que sí, que era diferent el que els oferia, el tracte que tenia amb ells. Sí, reconec que sí, que era molt diferent.
A veure, posem exemples concrets de les coses que feies.
Sí, de fet, és que en Joni ens ha explicat algunes d'aquestes coses que tu feies i que han estat l'origen d'aquest homenatge.
Quico feia coses com deixar la gent gran a la porta de casa en comptes d'obligar-la a baixar a la parada que estava a 50 metres. El Quico ens donava el seu número de telèfon i ens deia: si veniu carregats i heu de pujar la muntanya i arribeu un o dos minuts tard, truqueu-me i us espero. Si hi havia gent al bus, el Quico deia: ei, estem esperant un veí o una veïna que ve carregat o carregada. I tots li dèiem: gràcies, Quico, cap problema, t'estimem. I així ha estat durant aquests 9 o 10 anys que hem tingut la sort de compartir amb ell els viatges cap a casa.
Quico, això és una feina excepcional? Ho fa una persona excepcional, que no et coneixem de res, però que fas alguna cosa que va molt més enllà de la teva pròpia feina, i entenent el que ens estan escoltant, entenem que hagis emocionat a tanta gent, perquè a les ciutats ens hem convertit tots en éssers de gel, no? En éssers freds, i quan trobem una persona que pensa en els altres, que pensa en els avis i que té el sentit comú de dir t'acompanyo a casa, ens remou alguna cosa que potser no ens havia de remoure, no? Però que al final ja hem oblidat que tots som persones.
Sí, tal qual. Ens sortia del cor fer tot això perquè, bony, per què no? Hòstia, pues ho feia i ja està.
Quico, ja què vas fer, per exemple, durant la pandèmia per ajudar els veïns?
Bueno, em demanaven que si podia anar a la, quan passés per la farmàcia de Vallvidrera, si li portés el test de... passés el Covid de guialles per que li comprés ou o pa o fruita. Bueno, moltes coses, moltíssimes. Per això, bueno, per això ha passat el que ha passat, si no, tot això no passa perquè sí.
Després hi ha un col·lectiu també de joves d'un centre que hi ha al barri amb els que tu també vas empatitzar molt, no? Qui són?
Sí, és el centre Gladiator La Núria, que és una preciositat de dona també, i és un centre de disminuïts, ara li diuen... intel·lectuals, diminuïts intel·lectuals, i bueno, cada dia es van traient per grupets, n'hi ha un bar aquí, un restaurant aquí al Batxador de Vallvidrera, i els portaven a fer cafetons o uns sucs, i amb uns altres els portaven a Barcelona amb el tren a donar a fer voltes, i llavors jo me'ls baixava cada dia...